Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio dissabte 23 de maig del 2026. Avui El Suplement, tertúlia calenta. Eduard Voltas, Olga Ruiz, Jaume Clotet, Marc Molins, molts temes damunt la taula, el més immediat, el concert que aquesta nit ha celebrat Bad Bunny a la ciutat de Barcelona. Avui en parlarem també acompanyats del Luis Hidalgo i d'alguns dels assistents que hi han pogut anar. De seguida també els companys d'informatius amb la crònica d'aquest concert que ens deixa el Marc Ruiz. Un concert que, evidentment, porta cua i en què han sonat peces com aquesta.
Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey.
Ey.
Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo
ey,
mucha
ey,
novia.
Ey. Avui Luis Hidalgo, Rebeca Rodríguez i Joan Callarissa, també amb tots els vips que han passat pel concert, ningú s'ho ha volgut perdre. En un matí de dissabte que també, evidentment, mirem cap a Oslo, perquè avui tenim en marxa aquesta final de la Champions i al suplement també sumarem el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, la Ruth Vilal, Ramon Salmurri, amb el president Rafa Juste, que entrevistarem a partir de les 9, que pot aixecar la seva primera Copa d'Europa en qualitat de president en funcions, en aquest cas. Per tant, avui un suplement que també mira cap a Oslo i també mira cap a Girona. Avui el Girona juga la vida. L'Eduard Solà ens explicarà aquestes hores prèvies d'un partit decisiu per la permanència del Girona a primera. Evidentment, també Maica Navarro, amb l'última hora sobre el cas Endic, la setmana que el fill Jonathan ha estat detingut i acusat, investigat en aquest cas per homicidi. Aquesta setmana Maica Navarro, com sempre, a partir de quarts d'11 al suplement. Avui que també ens visita el novel·lista de Crònica Negra, Andreu Martín. Atenció, perquè l'Andreu ha passat els últims 6 mesos de la seva vida, juntament amb la seva dona, fent un creuer. L'objectiu, escriure una novel·la que passava dins d'un creuer. Una vegada més, la realitat ha superat la ficció. I entre l'antivirus i el vaixell afectat per un brot de gastroenteritis, la novel·la imaginem que s'ha escrit sola. Bon dia als que us esteu despertant, bona nit als que no ens escoltareu fins a quarts d'una. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
El Suplement, amb Roger Escapa.
Ei, i amb Eva, ei, compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger. Doncs, precisament, comencem parlant de Bad Bunny, que ha desplegat aquesta nit un espectacle de grans dimensions a l'Estadi Olímpic de Barcelona, que ha fet embogir el públic en el primer dels dos concerts que el porto-riqueny ofereix aquí a la capital catalana. Després de diversos anys sense actuar a la ciutat, el cantant ha deixat clar que tenia moltes ganes de tornar a Barcelona, ha dit. El show s'ha impregnat dels ritmes llatins de Puerto Rico amb un ampli repertori en què no han faltat alguns dels seus temes més coneguts, com La Mudanza, Pitorro de Coco o Nova Iol. El concert ha comptat també amb la catalana Bat Guial com a artista convidada. Més coses. El govern espera que el juliol es puguin aprovar els pressupostos que ja han començat el tràmit parlamentari. Els comptes freguen els 50.000 milions d'euros i 900 són per complir els compromisos amb Esquerra i els comuns. No inclouen cap partida per resoldre el conflicte d'educació, però el govern assegura que, si cal, ja trobaran els diners. Junts i el PP hi presentaran una esmena a la totalitat i la CUP s'ho està plantejant. Més coses. El Tribunal Suprem rebutja paralitzar de manera cautelar la regularització d'immigrants, tal com li demanava en la Comunitat de Madrid, Vox i tres associacions vinculades a l'extrema dreta, que asseguraven que el procés és contrari al dret europeu i que assumir milers de persones posa en risc els serveis socials. Més de mig milió de persones ja s'han acollit a la regularització. I han decretat presó provisional sense fiança per al detingut dimarts per la mort a ganivetades de la seva exparella a Figueres. Tenia una ordre d'allunyament de la víctima que s'havia saltat dues vegades. La causa està oberta per un delicte d'homicidi i trencament de condemna. L'home havia passat aquest divendres a disposició del jutjat de guàrdia de Figueres. I del món, les Nacions Unides han alliberat 60 milions de dòlars del fons d'emergència per fer front a la crisi d'Ebola a l'Àfrica, per poder ampliar el personal sanitari sobre el terreny. Les autoritats sanitàries demanen no subestimar el risc de salut pública que pot representar aquest brot. Avui continuarà la cimera d'urgència entre la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud per intentar unir esforços. I l'Organització Mundial de la Salut confirma un nou cas d'antivirus relacionat amb el creuer Ondius. Es tracta d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife i va ser repatriat als Països Baixos, on ha fet la quarantena. Aquest nou positiu eleva el nombre de contagis a 12, incloses les 3 víctimes mortals. El secretari general Tedros Adhanom demana als països afectats que mantinguin una vigilància estreta.
Avui els Països Baixos han confirmat un cas addicional d'un membre de la tripulació que va desembarcar a Tenerife. Va ser repatriat als Països Baixos i ha estat aïllat des de llavors. Continuem instant els països afectats a controlar degudament tots els passatgers i la tripulació durant la resta del període de quarantena.
Mentrestant, el Ministeri de Sanitat permetrà que els 13 afectats espanyols sense símptomes completin la quarantena a casa després de 28 dies de seguiment. La mesura beneficiarà les persones ingressades als hospitals Gómez Ulla, al Clínic de Barcelona i a Alacant, sempre que mantinguin resultats negatius en les proves PCR. Tots arribaran a aquest termini el 7 de juny, mentre que l'únic cas positiu confirmat espanyol evoluciona bé i es manté estable. I en esports, com dèiem, el Barça femení buscarà avui a Oslo el seu quart títol de Lliga de Campions de futbol contra l'Olímpic de Lió. Irene Paredes s'ha exercitat parcialment amb el grup, però continua sent dubte, mentre que la davantera Carolina Graham ha completat la sessió. A la Lliga de Primera Divisió, el Girona ha de guanyar l'Elge Montilivi per evitar el descens. L'Espanyol rebrà la Reial Societat amb opcions molt remotes de classificació europea i el Barça visitarà el València. I Pep Guardiola ha comunicat que deixa la banqueta del Manchester City després de 10 temporades. Guardiola dirigirà demà el seu últim partit al City a casa davant l'Aston Villa.
El suplement amb Roger Escapa.
L'Albert va començar a apostar als 18 anys.
Vull guanyar diners ja? Com puc fer diners ja?
Fins que va desenvolupar una addicció al trading i a les criptomonedes.
Són moltes nits sense dormir, perquè al final estàs pendent i què passarà? Hi haurà pujat, estaré guanyant. I al final et passes gairebé tot el dia enganxat a un mòbil.
L'Albert vol mantenir l'anonimat, té una situació delicada.
I busques la forma de tenir un préstec nou, que algú et deixi diners, fins i tot arribes a agafar el que no és teu.
A les xarxes, les promeses de beneficis ràpids atrauen molts joves i adolescents.
Contra més temps faci a les xarxes, més contingut et sortirà com fomentant aquests actes, no?
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Els riscos de les inversions en línia.
Aquest dissabte a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, és dissabte, comença el cap de setmana i ho fem com sempre amb el Quim Rutllan, el Mans i la seva cultura d'arrel. Amunt al suplement.
Més Mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
Bon dia i bona hora, benvinguts al Mans a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel i tota la cultura popular i l'associacionisme aquí, ara i a la Ràdio Nacional. Avui us parlarem de moltes coses, com sempre, però sobretot farem esment a dues semifinals que s'han celebrat dels Premis Preludi, els antics Premis Sardana de l'any, uns premis que s'han reformulat.
Com per una mica recuperar aquelles semifinals que antigament amb la Sardana de l'any s'havien fet, però que es van deixar de fer en un moment, per donar espai a la cobla per interpretar aquestes peces, perquè el públic pugui estar en el mateix lloc en el moment de sentir-les per votar-les, però que també ho podran fer des de casa.
Sentirem les dues primeres finalistes. En el cas d'activitats del cap de setmana també anirem fins a la tercera edició del concurs de balls de gegants.
Posar una mica en valor tot el que és la dansa del món geganter i també doncs, fer una competició sana entre colles per demostrar doncs, la qualitat artística del món geganter, no?, i de les seves colles.
Repassarem agenda, farem esment també de la primera trobada internacional de bastons i pastorets que se celebrarà a partir de divendres, el proper cap de setmana, a Portugal.
Vam veure a Medifolk de que s'havien apuntat a 12 colles per participar a l'aplec. Llavors això ens va crear un neguit que era, bueno, si hi ha gent que vol participar en aplecs internacionals, potser, com que a Medifolk no hi caben tots, no organitzem un nosaltres. I aquí vam començar a posar fil a l'agulla i vam explorar diferents possibilitats fins que ha arribat l'oportunitat.
I moltes més coses que us anirem explicant en aquest Mans que us oferirem amb la Rosa Silluemes, el muntatge musical, la Mònica Muñoz Monsalve a la producció i Quim Rullan i Valls a la direcció.
Sona a poble, a plaça i a gent. Això és el Mans, i és de bon matí, a Catalunya Ràdio amb Quim Rullan.
Vinga, amunt. Comencem amb uns que seran dijous que ve al CAT, a Barcelona, amb el recuperat concert de la Patum al CAT, on també hi haurà la banda Ricard Quadra, de Berga. Són els Flouk, Calèndula. Calèndula amb el Flouk, una formació que dijous que ve, dia 28, a 14:15 del vespre, farà concert de Patum amb la banda Ricard Quadra, al CAT. I és que aquest espai de Gràcia recuperarà una de les cites més emblemàtiques de la primavera, el Memorial Ricard Quadra, que enguany arriba a la 28a edició. Després de 6 anys sense celebrar-se en el Tradicionarios, el concert tornarà a convertir-se en un punt de trobada per escoltar les músiques de la Patum, abans que sonin a la plaça Sant Pere de Berga. Una proposta que any rere any revisita i reinterpreta les melodies patumaires des dels nous llenguatges musicals. Enguany aquesta mirada anirà a càrrec, com us diem, del Flouk, una de les formacions i una de les propostes emergents més interessants del panorama folk actual, i que portarà una lectura contemporània i festiva de les músiques de la Patum, retornant-les a les seves arrels més populars i folk. Marc Del Pino és dels Flouk.
La veritat és que la sonoritat és molt bonica, perquè clar, la banda sona molt bé, molt potent, i bueno, nosaltres tenim aquest toc així més folk, i la veritat és que la fusió és molt interessant. El repertori de la Patum són totes aquestes músiques tan nostrades que les podem sentir arreu del país molts cops, perquè evidentment hi ha balls plans, hi ha a vegades unes melodies que podrien ser balls de gitanes, etc, i que això, no? Que són allà, però les hem sentit a altres indrets del país, no? I per tant són com molt nostrades. I llavors, bueno, una mica el que hem fet nosaltres també és afegir-hi una miqueta de collita pròpia i destrossar, entre cometes, una miqueta algunes d'aquestes melodies per poder-li donar aquest enfoc així més del nostre estil. I per tant, doncs això, crec que serà un concert èpic en aquest sentit.
Som Mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
Aquesta que escolteu és la sintonia dels Premis Preludi, uns premis que aquesta setmana han començat a encarar la seva recta final amb dues de les tres semifinals que se celebren. Aquests premis, abans coneguts com a Sardana de l'Any, pretenen posar en valor la feina dels compositors que estrenen cada any sardanes. Joan Pons és de Som Sardana, entitat organitzadora.
Nosaltres estem molt satisfets amb la rebuda, sobretot perquè hem intentat des d'un primer moment, sobretot quan estava en un moment inicial de replantejar el projecte, molt de la mà dels compositors per saber realment si s'adequava a les seves necessitats i si realment trobaven ells un encaix en aquest projecte i sobretot si ells creien que era una manera de dignificar el sector. I de moment podem dir que el retorn que ens han fet és positiu.
S'hi han presentat fins a 85 títols de 60 compositors i compositores diferents. Han celebrat ja les dues primeres semifinals i en queda una. S'ha celebrat aquesta setmana, dilluns i dimecres, i dilluns que ve hi haurà la darrera de les semifinals al Teatre de l'Aliança del Poblenou de Barcelona, on s'hi escollirà la tercera finalista. I seguint el calendari d'avui en 8, a la Garriga, al Vallès Oriental, s'hi celebrarà la gran final. Pel que fa als finalistes, que ja es coneixen, dilluns es va classificar la sardana a Montserrat Caupena, de Jordi Molina.
És una sardana pensada per ballar, crec que és força balladora, una sardana que en els curs hi ha una presentació, bàsicament tenora i fiscorna es van alternant amb un diàleg, els curs, després els llargs també una melodia de tenora, després contesta el fiscorn, i hi ha un moment, a partir del salt petit, que hi ha, la curiositat és que hi ha tres melodies juntes, la porten els trompetes i trombó fan una, la canya fa una altra, i els fiscons fan una altra, i contrabaix és l'encarregat del ritme. I després d'una pausa, un interludi preparant el tutti final, doncs es canvien les tornes, i el que feien abans el metall, ara ho fa la canya, i al final el metall.
Thank you. Aquesta era Montserrat Caupena, primera finalista al Premi de l'Audiència dels Preludi. I la que també s'ha classificat és la composició d'Anna Abad, que porta per nom Galanesa. Així ho explicava a la mateixa semifinal de dimecres.
Ostres, els hi va agradar molt la sardana. Jo crec que té una... transmet una tendresa i un amor molt bonic, que m'agrada perquè és molta gent la que es va reunir i va fer l'esforç per fer aquesta sardana, per regalar-li aquesta sardana. Senyal que ella segur que s'ho mereix tot i més. I jo he de dir que vaig escriure aquesta sardana en un context, per mi personal, emocional, una mica complicat, i em va acompanyar en un moment, ostres, una mica delicat. I, clar, es trasllada a la composició, al context del compositor o compositora.
Galanesa d'Anna Abad, una altra finalista en aquests premis de l'Audiència dels Preludi. I que la gran final, com us hem dit, se celebrarà el proper dia 30 de maig a 9:15 del vespre al Teatre de la Garriga, al Patronat. Durant la gala s'interpretaran les tres sardanes finalistes de les categories musical jove, on s'hi han classificat Martí Delgado, Aurora Vicentini i Carles Alcaide. També s'hi presentaran les tres finalistes del Premi Musical amb peces de Joan Josep Blai, Xavier Ventosa i Joan Droguet. I, com us diem, també les finalistes a l'Audiència, on de moment s'hi han classificat Jordi Molina i Anna Abad. I que dilluns que ve, al Teatre del Casino de l'Aliança del Poblenou de Barcelona, s'hi escollirà la darrera de les composicions. Sou al Mans, sou a Catalunya Ràdio, tenim encara molta teca per aquests dies. Avui dissabte, a partir de les 5 de la tarda, a Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat, s'hi podrà veure el retorn d'una cita molt esperada dins de l'àmbit geganter, el tercer concurs nacional de balls de gegants, que torna després de 8 anys sense celebrar-se. La trobada coincideix també amb els 25 anys de la proclamació de Sant Feliu com a ciutat gegantera de Catalunya i recupera un certamen pensat per posar en valor la dansa gegantera, la creativitat i el treball de les colles. Hi participaran fins a 5 colles d'arreu del país. L'objectiu, per tant, és reivindicar els balls de gegants com una expressió artística pròpia i incentivar nous llenguatges dins d'aquest àmbit del món geganter. Raúl Vázquez és de l'organització i de la colla de Sant Feliu de Llobregat.
El concurs nacional de balls de gegants, que se celebrarà avui, és un acte que organitza l'Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, que és la federació que aglutina doncs, totes les colles de gegants del país. I és un acte que s'ha celebrat en dues ocasions i que en el seu origen es va crear doncs, per posar en valor la dansa i els balls que interpreten els gegants, no? Perquè sovint veiem a les figures doncs, arreu de Catalunya, pels carrers ballant, i doncs, valorem molt
que són les cultures, el que representen, els vestuaris, però a vegades deixem de banda una mica els balls i al final és una peça molt important del món geganter, no? Les coreografies que interpreten les colles geganteres, que creen, que assagen la música que es composa concretament per un gegant, per un ball. Aleshores, el que l'agrupació volia era doncs, posar una mica en valor tot el que és la dansa del món geganter i també doncs, fer una competició sana entre colles per demostrar doncs, la qualitat artística del món geganter, no?, i de les seves colles.
La jornada començarà a les 5 de la tarda amb una exposició de gegants als jardins del Palau Folguera de Sant Feliu de Llobregat, seguida d'una cercavila abans que a 6:45 arrenqui el concurs. Un concurs que té 3 categories diferents.
El concurs es dividirà en 3 rondes, d'acord? I cada ronda tindrà un premi. Aleshores, les modalitats són... La primera és un ball improvisat individual. Què vol dir això? Doncs que cada colla haurà d'escollir de la seva parella de gegants només una figura, d'acord? I totes aquestes figures ballaran alhora a la plaça amb una música que s'escollirà aquell mateix dia. Aleshores, les colles hauran de demostrar com poden ballar amb un gegant només i de quina forma, improvisada. Després, la segona ronda és el mateix, també serà un ball improvisat, però aquest cop serà amb la parella de gegants. La tercera categoria, que potser és la més important, és la del ball coreografiat, que aquest sí que és el ball de cada colla gegantera que s'ha preparat, el seu ball propi, que té la seva coreografia i tal, aleshores amb la seva música concreta.
Clar, seran 3 categories, diferents maneres de valorar-les, perquè no és el mateix fer ballar un gegant de 3 metres que un de 30 quilos.
Tindrem un jurat de format per 4 persones i cada persona valorarà una mica un aspecte diferent, no? Per exemple, tindrem un geganter que el que valorarà una mica és la coreografia i com s'interpreten els balls, és a dir, com ballen al final els portadors. Després es valorarà també les característiques físiques i tècniques, és a dir, un constructor s'encarregarà de valorar, doncs, com està construït aquest gegant, la fisonomia, la pintura, el vestuari, etc. Després tindrem una part més musical, amb una grallera que valorarà el que és la peça musical, i en global doncs, es valorarà la coordinació amb la música, la qualitat de la coreografia, si hi ha varietat de moviments, si són més o menys fàcils.
Ja per acabar, destacable també el tema de la improvisació, ja sigui per parelles o individual.
Doncs el mateix dia, abans de l'acte, el que farem és un sorteig de la peça que es tocarà a la primera ronda i a la segona ronda, i en el mateix moment d'iniciar la modalitat l'anunciarem. O sigui, els balladors no sabran quina cançó és. Sí que tenim un repertori de cançons tradicionals, perquè, a més, una altra de les novetats és que enguany només hi haurà una banda que s'encarregarà de posar la música de tot el concurs, perquè així evitem doncs, diferències entre grallers. Aleshores serà la banda Inxabres Band, que és de Vilanova i la Geltrú, la que ens tocarà totes les peces. Aleshores, aquesta primera categoria i la segona categoria són dues cançons que escollirem de forma aleatòria i l'anunciarem allà mateix.
Una bona oportunitat per veure gegants, sí, però també per veure tot allò que hi ha al darrere, la música, la tècnica, la coreografia i feina que té la colla. Sant Feliu de Llobregat, per tant, avui mateix, a partir de les 5, tercer concurs de balls de gegants. També avui dissabte a Vilafranca del Penedès, nova edició de la Tamborinada, la gran festa impulsada per la Fundació La Roda, dedicada a infants, famílies i el treball comunitari a través de la cultura i del lleure. La Tamborinada és un projecte amb gairebé mig segle d'història. Va néixer l'any 77 i s'ha convertit en una de les iniciatives més emblemàtiques del treball associatiu per a infants i per joves. L'Antoni Herrera és el president de la Fundació La Roda.
Bé, per sobre de tot, la Tamborinada és una festa popular que està dedicada als infants i a les famílies. És un projecte històric, és un projecte emblemàtic de La Roda i aquestes 49 edicions ho demostren. I sempre hem entès que compleix el nostre objectiu fundacional, que és millorar la cohesió social dels barris i dels territoris a través de la cultura i a través del lleure, evidentment, però sempre amb la llengua catalana i la nostra cultura popular. com els com eixos centrals.
La d'avui és una de les cites previstes dins d'aquest calendari de la Tamborinada 2026, que continuarà el dia 31 de maig a Llinars del Vallès, el 13 de juny a Girona i el 26 a Barcelona, una proposta de caràcter, per tant, itinerant.
Històricament, la Tamborinada havia estat una gran, una pràcticament una macrofesta, no?, anual en espais. Els últims anys, com el Parc de la Ciutadella de Barcelona i l'últim de l'anterior direcció i patronat, el Born. Però el cert és que el juliol del 2023, de la mà de la Federació d'Ateneus de Catalunya, l'actual patronat de la Fundació La Roda va prendre la responsabilitat de remuntar el projecte i de tornar-lo a fer sostenible, de recuperar-lo com a, m'agrada dir-ho, com a projecte de país. Des del principi no vam dubtar, el nou patronat no vam dubtar que la Tamborinada era una gran eina per aconseguir-lo, però calia canviar el format. Doncs l'estela de l'acció que des de la Federació d'Ateneus de Catalunya, torno a recordar, doncs, que va ser l'entitat que va fer el pas endavant i va assumir el control, perquè és la Federació d'Ateneus qui nomena el patronat, doncs aquesta territorialitat. Tenim entitats vinculades al llarg del territori i vam creure que el millor era portar la Tamborinada com a festa integradora, etc., al territori.
Tallers, espectacles, animació, teatre, música i activitats participatives ompliran aquestes diverses jornades de la Tamborinada, reforçant la cohesió social, donant visibilitat a les entitats dels barris i creant espais de convivència i participació comunitària.
Funciona, de certa manera, com una petita fira d'entitats que en aquell entorn de barri i de ciutat doncs tenen la seva carpa, el seu estant, fan activitats, fan jocs, fan tallers, etc. I diuen, som aquí, existim i us podem, i podem ajudar i podem estar presents. I la gent també ajuda a que la gent les conegui. Estem treballant en tamborinades, amb associacions de veïns al davant, com a entitats que es posen al davant, associacions de veïns, esplais, entitats implicades en accions socials, socioculturals, en molts barris i en moltes àrees de Catalunya. Aquesta és la fita.
Avui aquesta tamborinada, per tant, desembarca a Vilafranca del Penedès, a la plaça de la Sardana, de 10 del matí fins a les 12, que començarà un concert dels Xiula. Més coses per aquest cap de setmana. Lleida, el Segrià, torna a viure una de les seves grans celebracions populars, l'Aplec del Caragol, que arriba a la 45a edició amb xifra rècord. Gairebé 17.000 penyistes amb 124 colles. La festa ha arrencat amb el tradicional Lo Cargolasso i convertirà els Camps Elisis en una gran ciutat festiva. 3 dies, des d'ahir mateix, de convivència, música, gastronomia i activitats populars que continuen fent de l'Aplec una de les grans cites festives d'aquest país. Més enllà dels milers de quilos de cargols que es cuinaran durant el cap de setmana, la programació inclou cercaviles, xarangues, concerts, activitats infantils i propostes per a tots els públics. Entre els moments més destacats, l'ofrena floral en memòria de Manolo Calpe, la petita rua de l'Aplec i la gran cercavila de diumenge pels carrers de la ciutat. Ferran Pèrdix és el president de la Federació de Colles de l'Aplec del Cargol.
El que intentem és que el visitant pugui, a part de gaudir de l'esperit de l'Aplec i de veure com les colles s'ho estan passant bé, doncs que també tingui activitats dintre i fora del recinte i que sigui una manera també de descobrir Lleida i que pugui vindre a l'Aplec i després fer alguna altra activitat doncs, per la ciutat o pel voltant de les terres de Lleida.
La Canalla també tindrà un espai dedicat dins de l'Aplec, amb una programació específica pensada per mantenir viu el caràcter familiar d'aquesta festa tot el cap de setmana, amb activitats dedicades i pensades també per la gent més jove, amb aquesta tradicional petita rua de l'Aplec, a més de la sempre curiosa cursa infantil de caragols. Festa, per tant, que manté intacte aquest esperit de colla, que continua sent una de les grans expressions de cultura popular i d'identitat col·lectiva a les Terres de Ponent. Ens avancem ara una setmana perquè a partir de divendres fins al diumenge que ve, Viana do Castelo, una ciutat al nord de Portugal, acull la primera trobada internacional de ball de bastons i ball de pastorets, iniciativa que portarà una de les expressions més emblemàtiques de la cultura popular catalana més enllà de les nostres fronteres. La trobada reunirà 300 bastoners de 15 colles d'arreu de Catalunya que ompliran diversos espais de la ciutat amb actuacions, mostres, activitats de divulgació al voltant d'aquesta tradició. Una trobada que té moltes sinergies i que vol donar cabuda a la voluntat internacionalitzadora que té el sector. Josep Ramon Parés és el president de la Coordinadora de Bastoners de Catalunya.
Vam veure a Medifolk que s'havien apuntat a 12 colles per participar a la plec. Llavors això ens va crear un neguit que era, bueno, si hi ha gent que vol participar en aplecs internacionals, potser, com que a default no hi caben tots, no organitzem un nosaltres. Clar, nosaltres la gestió per poder organitzar la trobada la vam fer via delegació del govern de la Generalitat. Allà hi ha un delegat, que és el Rui Reis, al qual li agraïm tota la gestió que ha fet i s'ha involucrat moltíssim, i va ser ell que va fer la gestió de buscar una població amb les característiques que nosaltres li vam passar. Una població que no sigui petita, no sigui un poblet, que tingui hotels i que tot estigui molt centrat al centre històric de la població.
A més de balls, la programació inclourà una exposició dedicada als orígens i la diversitat d'aquests balls i també una mostra de cultura popular catalana. La trobada comptarà també amb la participació d'un grup tradicional portuguès en una aposta clara per l'intercanvi i la germanor entre cultures.
Hem anat fent pedagogia, hem anat mirant aviam si tindríem participació i, bueno, se'ns han apuntat 15 colles de bastons. Per tant, creiem que és molt positiu en això. Se'ns han apuntat 15 i se'ns han quedat unes quantes pel camí. Tenim una grata sorpresa, també, que és que, com una colla més de Catalunya, se'ns ha apuntat la colla de Miranda do Douro, que és portuguesa, i de cop i volta la vam veure que es havia apuntat. I dic, carai, doncs l'hem comptat com una colla més de Catalunya i participaran ells també. Per tant, de Catalunya a Catalunya, colles de bastons són 14, una de Pastorets i la de Miranda do Douro.
El món bastoner, per tant, com tota la cultura popular, també és una eina per mostrar-se al món, convertint les sortides de grup en grans aparadors i ambaixadors del país. Aquesta trobada internacional a Portugal, que es preveu que tingui continuïtat, aquest aplec internacional o també d'altres activitats són una mostra d'aquesta voluntat.
D'aquestes 15 colles que he dit de bastons, que, bueno, sí, 14 de Catalunya que s'han apuntat, n'hi ha unes altres 4 que van a Estocolm. Per tant, repartim. És una cosa, jo crec, important, no? De col·laboració també amb ells. Per tant, els bastons no només van a l'aplec de Difolk i a la trobada de la coordinadora, sinó que també van a altres festivals i històries, i crec que Altafulla té intenció d'anar a Marrakeix l'any passat, i van anar a Barberà i Lleida, i aquest any, doncs, Altafulla té la intenció d'anar-hi, no?
Iniciativa impulsada per la delegació del govern a Portugal, l'Ajuntament de Viana do Castelo, a Portugal, també, i la coordinadora de Valls de Bastons de Catalunya, i que vol demostrar que aquesta cultura popular també és una manera de construir ponts entre territoris. Ara fem una mirada ràpida cap a altres festes i celebracions que omplen el país d'aquest cap de setmana. A Vacarisses, al Vallès Occidental, arriba la Festa de la Vaca, una celebració popular vinculada a la identitat d'aquest municipi que s'allargarà fins demà mateix. També continua la Festa Verdaguer, dedicada a la figura i al llegat del poeta Jacint Verdaguer, amb activitats culturals repartides en diferents espais vinculats al poeta i amb epicentre a Folgueroles. A Port de la Selva, a l'Alt Empordà, s'encaren en els darrers dies de la Festa Major de Sant Baldiri. A Cartellà i a Sant Medí, els gironès reviuen aquest cap de setmana la Festa de la Remensa, amb recreacions i activitats vinculades a la memòria històrica. També Festa del Roser a Riudaura, a la Garrotxa, amb el Vall del Gambeto com a protagonista, i Festa Major de Campelles, al Ripollès. Altres cites destacades són, per exemple, Cardedeu, al Vallès Oriental, amb la Fira de Sant Isidre, Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, a la seva Festa Major, amb els seus balls protocolaris de l'imatgeria del municipi. Llagostera i el Gironès continuen immersos en aquests dies de festa gran. Aquest cap de setmana arriba la Festa de la Cirera, Sant Climent del Llobregat, el Baix Llobregat, cita que posa en valor el producte més emblemàtic del municipi. I diumenge, a Rubí, al Vallès Occidental, es trobaran dues celebracions ben arrelades, l'Aplec de Sant Mus i la Festa dels Xatos. Una jornada de tradició, també gastronomia i, com no, cultura popular.
Els dissabtes a les 6 del matí, Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rotllan.
I ara entrem en temàtica musical.
Si haguessis nascut en una altra terra, podries ser blanc, podries ser negre, un altre país fora de ca teva, i diries sí en una altra llengua.
La música d'arrel continua buscant noves veus, noves mirades i noves maneres d'explicar-se. I una de les grans portes d'entrada per als projectes emergents torna a obrir-se aquests dies. Ja està en marxa la 19a edició del concurs Sons de la Mediterrània, impulsat pel Centre Artesà Tradicionarios i el grup Enderroc, amb el suport de la Fira Mediterrània de Manresa, el suport també d'aquest programa que esteu escoltant. Fins al dia 15 de juny, grups i solistes poden presentar-hi les seves propostes de folk i de músiques d'arrel mediterrànies. A través del web del certamen, el jurat seleccionarà tres finalistes que actuaran en directe a la propera Fira Mediterrània de Manresa, on es decidirà el projecte guanyador. Jordi Martí, director de la revista Sons, ens parla de l'objectiu d'aquest concurs.
Doncs el concurs Sons de la Mediterrània està dirigit sobretot a grups o a músics solistes que d'alguna manera renovin la música d'arrel. Això és un concepte molt ampli, però bé, dins d'aquesta definició hi poden entrar moltes coses, però bé, és una escena que afortunadament en els darrers anys doncs, estan sortint coses molt interessants i el concurs el que vol fer és servir una mica de parador a totes aquestes propostes joves i emergents.
Som d'una terra estimada que està treballada i conreada i per aquells parcs que alimentava maltractada.
El premi inclou una gravació i promoció d'un disc professional, una campanya de difusió i actuacions en alguns dels principals festivals i circuits de folk del país, com per exemple el Tradicionarios, el Circuit Folk, el FinPT, a Vilanova i la Geltrú, el Corre que toquen a Blanes, entre d'altres. A més, el projecte guanyador entrarà a formar part de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània, un programa d'acompanyament i suport a la creació artística.
Propostes amb músics que eren superjoves quan es van presentar al concurs i que ara són ja músics ja més que fets, no? amb carreres molt sòlides. O, bueno, per dir dos noms, per exemple, l'Anaïs Falcó i el Manu Sabater, que ara estan dirigint el Tradicionari juntament amb l'Andrea Moliner, doncs han passat pel concurs Sons amb diverses formacions i amb algunes fins i tot ja que pràcticament eren adolescents, no? I ara doncs ja observen el concurs des d'una altra perspectiva, no? I això doncs està bé perquè vol dir que hi ha una continuïtat i bé, i una renovació i un relleu generacional. L'escena del folk ha canviat molt, no? I és significatiu també com el discurs, no? dels grups, vull dir, també és cada cop més habitual que hi hagi grups o músics que ressignifiquen la música tradicional, no? I això ho hem vist, sobretot, per exemple, amb reivindicacions de gènere, no? O feministes, que és una cosa que abans el folk i en general la música doncs no estava molt present als escenaris i en canvi ara sí, no?
Recordi esbojaven de viole con le nostre parole. Non ci lasceremo mai.
Aquest dissabte continua el Recòndit, el festival que fa de la música en directe una eina per portar cultura a pobles petits del Pla de l'Estany i espais més allunyats dels grans circuits habituals. Un projecte que arriba a la 6a edició i manté la seva aposta per descentralitzar l'oferta cultural i fer arribar artistes i propostes de primer nivell a municipis de menys de 2.000 habitants i entorns naturals singulars. Avui trobareu els Obeses a Sant Miquel de Campmajor i demà diumenge, a partir de les 6, Tona Gafarot a Vilavenut. A la programació d'aquest recòndit, durant els propers mesos, també trobareu propostes que neixen de l'arrel, com per exemple els Trèvol, Maria del Mar Bonet i Borja Penalba, així com Roger Mas amb la Copla Sant Jordi. I en la mateixa línia, avui dissabte arrenca una nova edició del Perifèria Cultural, el cicle itinerant que continua reivindicant una altra manera d'entendre la cultura, des de la proximitat, des del territori i amb propostes que sovint queden fora dels grans circuits. La programació d'enguany s'estendrà fins al novembre, des d'aquest mateix cap de setmana, amb més de 100 concerts repartits en 45 jornades i 35 municipis d'arreu dels Països Catalans. Aquesta serà la primera edició amb la direcció artística de Francesc Rivera Titot i també, com a novetat, arribarà a territoris com Mallorca, el Matarranya i la Catalunya Nord. Titot Rivera ens parla dels equilibris a la programació.
També tenim una combinació entre la gent que sabem que té un cert poder de convocatòria amb gent que nosaltres creiem que a curt termini l'hauria de tenir, no? O que són propostes que nosaltres entenem que són molt interessants i que fan una aportació important, doncs, en el l'àmbit cultural, no? I per tant, intentem fer això, però també sabem que moltes vegades són propostes que encara estan per descobrir en molts llocs i, per tant, intentem mantenir aquest equilibri, no?, per garantir que qui va a veure alguna cosa que ja coneix i li agrada té l'oportunitat de descobrir una cosa que no sabia que existia, no?
El tret de sortida serà avui mateix amb l'espectacle Guerra, Exili, Revenja, una producció de Joan Lluís Bozzo amb Anabel Villalonga, que combinarà cançons i memòria històrica, acompanyada pel duet abrenc Terrae. I serà a Corbera d'Ebre, un concert que es repetirà el proper 29 de maig a Porreres.
Despediu-vos de la filla, mare del cor dolorós. Despediu-vos de la filla, que ja es despedís de vos. Despediu-vos de la filla, que no la manareu més. L'heu posada en mans d'altres, amb un noble cavaller. Qui pogués tenir la dicha que tenen els capellans. Una volta cada dia tenen Jesús a les mans. Donzelleta agraciada, a qui vos compararé? A la flor de la perera o a les roses del roser. A la flor de la perera vos comparo pel blanco. A les roses del roser vos comparo pel color.
Aquests eren els Terrae, que obren avui, juntament amb Joan Lluís Bozzo i Anabel Villalonga, aquest Perifèria Cultural a Corbera d'Ebre. N'hem sentit la cançó de Pandero. Tanquem, doncs, aquest Mans. I hem estat amb la Rosa Silloé al muntatge musical, la Mònica Muñoz a la producció i Quim Rullan a la direcció. Darrere sardana, ara per marxar, una composició de Pepita Llunell. És El pati dels tarongers, peça que avui sonarà al 83è Aplec de Badalona, a partir de 4:45 de la tarda a la plaça Rosa dels Vents, amb les Cobles Marinada, Principal del Llobregat i Ciutat de Girona. Gràcies per ser-hi. Una setmana més. Nosaltres ens retrobem demà, si ho voleu, a les 5 del matí i també el cap de setmana que ve. Fins aquí aquest Mans, a Catalunya Ràdio, amb tota l'arrel, a la Ràdio Nacional. Bon cap de setmana.
Suplement, amb Roger Escapa.
El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aida, La Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuletti e Montecchi i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
Vine a descobrir les Drassanes Reials, l'edifici més emblemàtic del gòtic civil català.
700 anys d'història a través de visites guiades, conferències i un munt d'activitats.
Reserva entrada al web del Museu Marítim.
Drassanes Reials. Pedres que expliquen Barcelona.
Dimecres 27 de maig al Palau de la Música Catalana arriba una de les millors orquestres del món, l'Orquestra del Festival de Budapest.
Un viatge pel romanticisme alemany que ressegueix el riu Rin amb la llum de la Sinfonia Renana de Schumann i la força de la Valquíria de Wagner.
Gaudeix d'una autèntica ballada simfònica en un entorn únic. Entrades a palaumusica.cat.
Fes del Palau el teu ritual.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. Aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts més escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
Molt bon dia, Roger. Dissabte passat, a l'Hora Negra, amb la Maica Navarro, vam tornar a parlar de Dino Marcelo, aquest home de 56 anys, que va atracar un supermercat de Lleida a punta de pistola, només un mes després d'haver sortit de la presó de Ponent. I, de fet, Dino Marcelo, que tothom ja avisava quan va sortir a llibertat, que, efectivament, no estava rehabilitat.
I, a més, no van trigar res en localitzar-lo, perquè quan surt de presó el 15 de maig, el 16 d'abril, recorda que la Fiscalia va demanar als Mossos una mena de vigilància moderada perquè... Per totes aquestes advertències, clar, què implicava aquesta vigilància moderada? No podien fer aquesta altra vigilància més intensiva que de vegades a les sentències es posa als agressors sexuals, per exemple, sinó que havia de ser a partir de la informació que ell mateix volgués proporcionar als Mossos. O sigui, no podien fer ni fer seguiments, ni res més que preguntar-li on seràs, on estaràs, i el van poder anar a buscar i detenir-lo.
Un dissabte, en què canviem radicalment de tema, també vam sentir històries de parts, concretament la Sandra, la Ivet i la Natàlia, que ens van compartir les seves experiències de donar llum a casa, al cotxe i en un ascensor de l'hospital. Per exemple, la Ivet, en aquest cas, que va parir ella sola, una nena de 4 quilos.
Jo vaig veure clar que aquell ascensor no s'agafava. O sigui, estava una passa, però és que no em podia moure. Estava com de cuclilla, de genolls a terra, i ja veia que...
O sigui, a la sortida de l'ascensor vas veure que el cap ja era fora.
Sí, vaig tocar i vaig notar el cap, o sigui, sense que estigués a fora, com diguéssim, com la closca. I
tenia aquí, cabells?
Tenia cabells. Torna ara.
Ningú t'assisteix al parc fins aleshores, en aquell moment?
Ningú.
O sigui, ja el cap de l'Èlia ja havia començat a sortir?
Havia començat a sortir, i el següent cop que em va tocar en penya va sortir sencer. Tenia com tot el cap agafat a la...
Sí, tinc sencer,
aquesta...
ja.
Sencer, tinc aquesta imatge...
Ja ha nascut, l'Èlia, eh?
El cap, sí. I a la següent, tota.
Quants quilos va passar, l'Èlia?
4.
4 quilos?
4. Wow. Sí, sí. Anava sentint, ostres, és gran, eh? És gran. I jo pensava, bueno, calleu que ja l'he tret, o sigui, ja està, no vull saber-ho.
I amb en Xavier Aldeco van viatjar a Ruwenzori, unes muntanyes llegendàries i màgiques d'Uganda. Allà en Xavier va fer un reportatge sobre l'educació a la zona rural.
Molts nens han de convidar no només a anar a l'escola amb les dificultats que comporten una zona rural, havien de caminar bastant per arribar a l'escola, sinó també amb la feina. Havien de treballar al camp, i això convertia els seus somnis. En el cas del Harret volia ser policia, la Libana volia ser professora i en Joat volia ser metge, doncs en una muntanya ben difícil d'escalar. I de fet és una de les coses que volia explicar. No només és intenció d'estudiar, en alguns casos és una dificultat afegida molt gran. o sigui, veies a tota la zona, tenien somnis de anar a un altre lloc, eh? O sigui, per exemple, aquesta nena volia ser professora, el Joat volia ser metge, però també em vaig trobar molts que volien ser pilots d'avió, que volien marxar, i t'haig de dir que últimament també m'estic trobant a molts nens que volen ser portejadors o guies.
Podeu recuperar tots els continguts del programa a través de 3Cat i també ho podeu fer a la web catradio.cat/elsuplement. I ara, estrenes. Marta Ferrer, bon dia.
Bon dia.
HBO Max, una de les estrenes catalanes més esperades de la temporada. Rebalejar.
Ja, que collons fotem.
La sèrie, creada per Pol Rodríguez, està inspirada en la seva pròpia família i explica la història del restaurant Can Mosques, un dels històrics de Barcelona que ha de lluitar contra un desnonament després de caure en mans d'un fons d'inversió pervers. I quan decideixin plantar cara, la lluita es convertirà en una espiral cada vegada més perillosa. Tot plegat, protagonitzat per Enric Auqué, Sergi López i Maria Rodríguez Soto.
Hey. Never touch the buttons.
I als cinemes, una superestrena de Star Wars, The Mandalorian en Grogu.
Pedro Pascal i Sigourney Weaver porten la sèrie de televisió a la gran pantalla amb aquesta aventura especial en què la Nova República recluta els nostres herois per acabar de derrotar els senyors de la guerra imperials que encara amenacen la galàxia.
I al Teatre Borràs, La Promesa.
La comèdia, escrita per Iago Alonso i Sílvia Navarro i dirigida per Pau Roca, ens presenta un grup d'amics que es troben en una festa temàtica dels anys 90 que els canviarà la vida per sempre. Bàsicament perquè l'anfitriona ha decidit enverinar-los a tots. Avui a funció a 6:15 i també a 8:00 PM.
Bon dia, Sònia Deulofeu.
Molt bon dia, Marina.
Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui pel Baix Empordà, la primera a les festes de primavera de Palafrugell.
Avui arrenca una nova edició i ja en porten 64. El municipi tornarà a omplir-se de música, color, cultura popular i de carrers vius. Una celebració amb ànima pròpia, arrelada al poble i pensada perquè tothom la visqui. Famílies, colles, entitats, comerços, veïns i visitants de totes les edats. Durant més de 2 setmanes, Palafrugell es converteix en un gran escenari festiu amb activitats per a tots els gustos i que culmina amb el carrusel Costa Brava com a gran protagonista avui dissabte a 6:00 PM. Hi ha prevista la trobada de pubilles i reines a la Fundació Cuixart i a partir de 8:00 PM, sopar de presentació i espectacle de les colles a la Bòbila. Els pròxims dies també s'hi faran els vermuts literaris, la baixada de carretons, la marxa de la Garoina o la fangejada. Podeu consultar totes les activitats a la web cultura.palaforgell.cat.
I podeu dinar o sopar al restaurant El Pedró de Pals.
Situat al carrer de les Placetes, número 29, al centre històric, a tocar de la plaça de l'Església i de la Torre d'en Ramonet, un restaurant de cuina mediterrània i cuina casolana que, com no podia ser d'una altra manera en aquesta població, té l'arròs com a especialitat i també tenen una extensa selecció de vins de l'Empordà. I podem tastar l'albocat amb gambes, l'albergínia escalivada amb sobrassada, els musclos amb romaní i llima, l'hamburguesa de vedella de Girona, l'arròs a la cassola amb carn, sípia i marisc o el de marisc i llamàntol, de postres, colant de xocolata amb gelat de Baileys, recuit de fonteta o crema catalana gelada amb carquinyolis. El preu mitjà per persona és d'uns 40 euros, obert cada dia, menys dijous, al migdia, de 1 a 4 PM i a la nit, de 8 a 11.
Música.
Oranges, formigues, grata cel, ciment, varilles i calde de ser, has olor de gofre i de mel, baralles, me mires, plantes, sent i el cel.
Perquè si som per Pals, podem anar al concert de Joan Miquel Oliver.
A 9:00 PM al pati de Calapruna, un concert que s'inclou en la programació del Festival Ítaca. Oliver és un dels creadors més singulars de l'escena musical catalana, conegut per la seva trajectòria en solitari i per haver estat ànima creativa del projecte Antònia Font. L'artista mallorquí fa poques setmanes que ha estrenat un dels seus discos més esperats, titulat Ruïssos, un treball on trobem el Joan Miquel Oliver més autèntic i genuí, vestit de la manera manera més senzilla possible, amb només bateria, baix i guitarres, estem davant d'un exercici de sinceritat per part seva. No hi falten la vida quotidiana, la solitud, l'amor, ni tampoc allò que ha definit des de sempre el seu estil poètic, una immersió estètica dins les capes més evidents, però sovint desapercebudes, del món. Avui presentarà aquests nous temes davant del públic empordanès. Si voleu anar, encara queden entrades, es poden comprar a la web del festival per 14 i 22 euros.
Arribarem a les 7 amb la cançó Oxitocina del nou disc de Joan Miquel Oliver, que avui actua al Festival Ítaca a Pals. Ara tornem.
Escapa.